Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres, de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Molt bé, Lots i Lotes, com estàveu? Us heu recuperat de Halloween? T'has recuperat de Halloween, Cristina Ramon?
A mitges.
Estàs sí. Et veig encara amb...
Sí, és que hi ha pintura que aguanta més de lo que apareix,
sí,
eh?
Sí,
no
sí.
Ho avisen, en el paquet.
Sí, sí, t'has quedat com a mitges, eh? Entre la foscor i el dia.
Sí.
Molt bé, com estem una mica nosaltres en general en aquest programa sempre. Jo som en Vicent Turn, a Cristina ja l'heu sentit, en David Ventura, en Irene Roig Francolí i en Sergi Torres estaran per aquí dins d'una estona. En Pablo Morganti està en els controls tècnics. Vaig correguent una mica perquè, si no, no em dóna temps de presentar totes les coses. Avui tindrem una mica de música perquè parlarem d'una formació de jazz de Mallorca que es diuen Geometrical Sardin. Són una gent molt curiosa i la música que fan també és bastant singular. I a més tenim la secció Ready Player 3 de videojocs i totes aquestes coses, i alguna cosa més fins que siguin les 7 del matí.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Quin dia és avui?
I d'avui és dia 3, primer dilluns de novembre, Sant Martí de Porres, religiós dominicà de Lima. Sant Ermengol, que no és excusí de sa presidenta, de sa que va ser presidenta, vayas, ara no, bisbe d'Urgell, Sant Pere el Mató, prevera dominicà i màrtir, Santa Sílvia, mare de Gregori el Gran, no és petit.
No, això ho necessitàvem sebre, evidentment.
I Sant Malàquies... Malàquies o Malaquies?
Malaquies.
Malaquies. Malaquies també m'agrada. Malaquies. Bisbe d'Armagh, que és un lloc d'Irlanda. Avui és el Dia Internacional de les Reserves de la Biosfera, Menorca n'és una, el Dia Mundial de Sandwich i el Dia Internacional de Joia i el Rellotger.
Això és per si encara no estàveu desperts.
Que bé, que agradable.
El Dia Mundial de Rellotgers i de Joiers commemora el naixement de Benvenuto Cellini, qui va néixer un 3 de novembre del 1500 i va ser un dels orfebres més importants del Renaixement italià. L'ofici de joier o d'orfebre és un ofici antic, per tant. Tant l'ofici de rellotger com el de joier impliquen una elevada habilitat i el coneixement de tècniques que, en un món tan modern i digitalitzat com el nostre, estan amenaçades de desaparèixer.
I clar, segur que us estimeu més que us regalin un rellotge suís que no un d'aquells digitals de plàstic fets a la Xina.
Segur.
El rellotge més car del món és un Breguet, una firma suïssa, i es diu Grande Complication 1160.
Grande Complications 1160.
Grande Complication m'agrada més. sí, sincero, que queda com robòtic. Però també conegut de tota la vida com Maria Antonieta. Costa... Maria Antonieta, pels amics.
Demanant perdó als francesos.
Els francesos que s'aguantin.
Els francòfons que escolten el programa.
Bé, Maria Antonieta aquesta costa 30 milions de dòlars.
Poca cosa.
I si els costa és que hi ha gent que els paga, amics.
Correcte.
I aquí a Eivissa els arroben tots. Canviem de tema, anem amb una mica de música. Un 3 de novembre de 1992, Bon Jovi llançava el seu cinquè àlbum, Keep the Faith. Que allunyava en Bon Jovi del glam rock per acostar-lo en el hard rock va ser un èxit. Keep the Faith va ser número 1 al Regne Unit, Austràlia i Finlàndia, i es calcula que ha venut més de 12 milions de còpies a tot el món.
Keep the Faith, mantenir sa fe en sa previsió dels temps. Aquí no només la mantenim, sinó que creix cada dia. I Idò, anem amb els temps, efectivament. Avui tindrem intervals de nevolats amb probabilitat d'alguna precipitació. En general, dèbil, principalment a l'illa de Mallorca. Temperatures en descens, el vent serà entre fluix i moderat de component nord. Ja sabeu, quan bufa tramuntana, les temperatures tendeixen a baixar. A Palma, 14 de mínima, 21 graus de màxima. A l'illa d'Eivissa, les Pitiuses tindríem a l'aeroport 14 de mínima, 22 de màxima. En el cas de l'illa de Menorca, tindríem a Ciutadella 14 graus de mínima, 20 de màxima, i a Maó, una mica més de fresca, 13 de mínima, 19 de màxima.
Estàs escoltant el primer vol a Formentera. Cantant sota la dutxa.
Abandonem la previsió dels temps. Estàs escoltant el primer vol a Formentera, el programa Despertador d'IV3 Ràdio, i anem ràpidament amb en David Ventura i amb sa cançó del dia, amb el Cantant sota la dutxa, una secció pensada per cantar lliurement ses melodies que ens selecciona en David. David, bon dia.
Bon dia a tots i totes. Començam dilluns i setmana amb els Pavement, el grup que compendia la quinta essència de l'indi nord-americà dels 90. Ells eren la puresa personificada, un grup sense pretensions, amb gent que vestia normal, que no eren ni guapos ni lletjos, uns tipus que passarien desapercebuts a qualsevol banda, que no eren tranquils però tampoc feien massa remor, que la seua música no se sabia si era pop o rock o jo què sé, que sempre van fer el que els va donar la gana, que van viure d'esquenes a l'èxit comercial, però que quan el van obtenir no van saber què fer amb ell i es van separar. Els Pavement eren meravellosos i ens van deixar discos magnífics i apassionants. El meu favorit, el estranyíssim Go With Owie de l'any 95. Però avui escoltam el tema que va obrir el seu penúltim àlbum, el Brighten the Corners, de l'any 97. El tema es diu Stereo i comença molt en el seu estil. El cantant Stephen Malkmus canta molt tranquil, quasi parlant, però sobtadament, no se sap per què, en un moment es desencadena el caos.
Pigs, they tend to wiggle when they walk. The infrastructure rots, and the owners hate the jocks with their agents and their dates. If the signatures are checked,
you'll just have to wait.
And we're counting up the instants that we save. Tired nation so depraved, from the cheap seats see us wave to the camera. It took a giant ramrod to raise the demon settlement. But how
practica el desperting amb IV3 Ràdio.
In this game, the object is for you to kill everything coming at you and to avoid being killed.
And you will die.
Ready, player, 3.
Anem a parlar una miqueta de videojocs en aquesta hora del matí. Tenim ja amb nosaltres en Sergi Torres. Com estàs? Bon dia, què tal?
Bon
com
dia,
passa
Vicent.
Cosa? Fas cara de son?
A les 6 del matí, tu mateix ho has dit, Vicent.
Clar.
Com esperes que estiga?
Malament.
Sempre.
Malament, malament.
Però ara pitjor.
Pablo Morganti també està malament, tot i que ja hauria d'estar basat. Com estàs, Pablo Morganti?
No m'haves dit, és que és dilluns.
És que és dilluns. Molt bé, idò, anem a disparar, anem a agafar el joystick, cadascú que s'agafi seu. Endavant, Sergi Torres,
vale.
Per favor.
I a més, tant joystick com el mouse, el ratolí, o el joystick inclús d'una altra consola que m'ho sorprendrà, perquè anem a parlar de Halo, que torna.
Mayday, mayday, drop ship Bravo 22, taking heavy fire. Repeat, we are under heavy fire in our losing altitude. Ground teams, you've got two enemy fire.
According to the data in their networks, the ring has some kind of deep religious significance.
Cap mestre? És que sona fatal, jefe maestro en català.
Jefe maestro, i és una mica el nom de torero, eh?
Sí, jefe maestro. Jo el que tinc gravat a foc en sa ment és quan va sortir el tràiler, que sortia dient necessito un arma, que va fer-ho en su doblatge latinoamericà.
Jefe maestro.
Sí, sí, era tremendo. Sí. I és jo que estava tot doblat en latinoamericà, perquè al final hi ha més gent allà, que vols que et digui.
I... No, i perquè encara no estava tan institucionalitzat. El doblatge en castellà.
No, mica, no?
Era més barat fer-ho allà.
Halo va sortir en el 2001.
Clar, o sigui, exacte. Sí,
ha plogut.
Sí. Sí, sí, sí.
I es va tornar amb un referent dels jocs de shooter. Però bueno, anem a parlar una mica d'aquest nou títol, que ve a ser un remake del joc original. Ara que es compleixen 25 anys, perquè sortirà l'any que ve, 2026, va sortir en 2001, doncs pues 25 anys, si les mates no me fallen. I sortirà simultàniament per Xbox Series, PC i, sorprenentment, de llançament per Play 5.
Ojo,
Qui m'anava a dir jo que volia sortir un Halo...
És com si Mario sortís a
Play.
Play.
Sí, 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 sí. És absurd.
Sí.
I no descart que...
Perquè és un exclusiu de Xbox.
No era un exclusiu, era s'exclusiu. O sigui, era sa mascota.
Era el joc per excel·lència.
De Microsoft, sí.
A Nintendo teníem Mario.
Com un Super Mario o un Pokémon, però de...
A Nintendo teníem Mario, a Sony teníem en Kratos de God of War, i a Microsoft teníem en el jefe maestro, el cap mestre. I en vora les sortides... A més, la sortida, que és el que me mata. Sortim per Play, me deixa loco. També ho entenc perquè volen una mica insuflar-li oxigen a sa franquícia, que està una mica morta, una mica, bueno, en sa UCI, perquè els darrers llançaments Infinite i es Halo 5 no varen acabar de ser l'èxit que havia set sa franquícia anys endarrere.
No.
També és que també tens paradigma, perquè...
Des del Halo 4 que van una mica...
Cap avall, una mica no, bastant.
Bastant,
també,
sí.
Per aquells joves que només heu conegut Call of Duty, Battlefield i Fortnite, que no us culp, sou víctimes de sa vostra generació, teniu que saber que Halo, el 2001, era S-shooter.
Sí.
O sigui, va revolucionar per complet el gènere i va assentar les bases de lo que és un shooter en primera persona avui en dia. La campanya cooperativa amb una història espectacular, l'enfocament en el multijugador competitiu, la modernització dels controls de consola, etc. Tot això acompanyat d'una banda sonora i un apartat gràfic espectacular. El joc s'ha refet pràcticament de zero, amb el motor gràfic Unreal Engine 5, amb resolució 4K i amb noves cinemàtiques i efectes de so millorats adaptats a l'època actual. En el que a novedats jugable respecte, tindrem tres noves missions que precedeixen els aconteixements del joc original, protagonitzats pel cap mestre i el sergent Johnson, dos personatges recurrents de la franquícia, i també hi haurà noves armes, vehicles, enemics i un sistema anomenat Calaveres, que farà modificacions opcionals a les partides, canviant les mecàniques de combat i aportant un major repte i donant una nova capa de rejugabilitat.
Això ja existia al Halo 3.
Però ho han ficat ara en el primer.
Clar, és que jo crec que el Halo 3 va ser el primer...
Sí, sí, també és en
el... Amb aquest sistema fer-t'ho més difícil, no?
Correcte, sí, sí. Això de ficar-te reptes addicionals per rejugabilitat, bàsicament.
Sí, exacte.
També una cosa que fiquen són enemics d'altres jocs, de Halo,
clar,
que aprofiten per millorar-lo una mica.
Sí.
I, per últim, la novetat que jo considero més important és la possibilitat de jugar la campanya en mode cooperatiu per fins a 4 jugadors, perquè recordem que la campanya sempre havia estat per 2.
Per 2, sí.
I podrem jugar, bueno, no ho he vist en ninguna banda, però dono per suposat que es podrà jugar en local, perquè el que he dit és que es podrà jugar per internet la campanya en cooperatiu, i a més que tindrà crossplay.
No ho tinguis tan clar, que es pugui jugar...
Ja, però és que era l'essència de Halo, saps?
Ja, però és que...
Bueno, no em sorprendria, eh? M'he tirat el triple aquí, però jo confio que tindrà...
Estaria guai, però jo no ho veig. Avui en dia això de pantalla partida ja no sé.
Ja no és dur. El que fa sols és internet. Però jo confio que ho tindrà.
Exacte.
El que sí que té segur és crossplay.
Sí.
Un jugador de Xbox jugant codo con codo, colze amb colze, amb un jugador de Play a Halo.
Exacte.
No ho hagués dit mai.
Sí. Bé, ja veus? T'has quedat amb el cul de travessa.
Completament. No el sento, Vicent.
Més coses?
Pues anem a parlar d'una altra franquícia històrica, legendària, com és Fallout.
Va de remakes.
Halo i Fallout, eh? Tu que et queixaves l'altre dia que no hi havia notícies?
Sí.
Però són remakes els dos, tio.
És igual, però...
Sí.
Bueno, això és com a cine, eh? O sigui, ja ho sabem. Cada volta és més car crear noves IPs i...
Sí,
no
a veure,
però...
De... I el primer està justificat, però aquest jo el veig una mica amb pinces. Eh?
No, això no té ningú tipus de justificació. No, sí. Això és al final, és una IP que...
És a dir,
que...
Halo sí, Fallout no.
No.
A veure...
Fem spoiler.
A veure, Halo sí, a mitges, perquè almenys estan fent el joc de zero, però no fa res, però en tenies Halo, Anniversary Collection i tot això, que ja havia tornat a sortir.
Al final et venen el mateix joc de maneres distintes, és com les edicions de col·leccionista del CD dels de Beatles, no? Ara amb una raresa sí. de no sé què, mm. és el mateix.
Però és que és normal, o sigui, tu quan estàs invertint com a inversor de, en el món de l'indústria dels videojocs, tu el que vas és a lo segur. O sigui que no... Per exemple, estàvem parlant antes de començar de Cronos.
Sí.
Cronos és un títol que serà boníssim, mm. però igual no t'arribarà el milió d'unitats venudes.
És normal no si el si que t'importa és fer diners.
És que d'això va ser indústria, lamentablement. Ojalà fos tot pues, com el món indi.
Però
no?
això és criticable, també, jo crec.
Sí, sí, completament. Saps? I és lícit. Jo també estic d'acord amb tu, però sí. t'estic parlant des del punt de vista de l'indústria. Sí, només surten les sí, clar, conegudes no,
evidentment,
i remakes.
I al cinema igual, com dèiem abans. Sí. O sigui, sempre van a lo segur, no? I a la nostàlgia i a les coses que venen.
Com l'altre dia que teníem l'Expediente Warren 835, saps? Tot va així.
Sí, sí, sí.
Però bueno,
el
pues,
nou FIFA, no? De...
No, no, FIFA és un altre públic. És com el Pokémon, en realitat.
Sí, no, ja sé, ja sé.
Però bueno, Fallout és una saga de jocs RPG de món obert, desenvolupada per Bethesda, que són els mateixos d'Elder Scrolls, i està ambientada en un futur postapocalíptic i retrofuturista a mitjans del segle XXII, XX, palito, palito. Mm. És una saga històrica que ve des l'any 97, i precisament el títol que ens ocupa, Fallout 4, va ser el darrer gran llançament de la saga. Fallout 76 va ser una espècie de spin-off, realment. Uf. I un fracàs.
Que dur aquest joc, tio.
Era una bona idea, va ser un intent de fer-lo online. Sempre he fet campanyes d'un jugador, i Fallout 76 era una bona idea, però una molt mala execució.
Varen vendre amb molt de fum. Bé, no entrem allà, perquè si no...
I bueno, aquest títol i diverses novedades de citat Fallout 76 varen ser l'estrella de streaming de Fallout Day, que és una nova... un dia especial que han fet per la franquícia que fan cada any. Fan una
sí, totes les grans sagues han de tenir un, no?
Una xurrada d'aquesta, sí, per fer publicitat. Marketing.
Sí, exacte. Perquè una vegada a l'any te'n recordis d'ells.
Exacte, perquè està molt de capaiguda. Bethesda, en general. I, bueno, aquesta entrega està situada l'any 2287, 10 anys després de Fallout 3 i 210 anys després de la Gran Guerra, que va resultar en una devastació nuclear catastròfica i és el que va donar inici a la saga. Encarnarem un personatge conegut com l'únic supervivent que acaba de sortir d'estar en estasi criogènic durant aquests 210 anys... I ell, perquè ell estava present durant l'escalada nuclear, quan va haver la gran patada nuclear, ell estava allà, es va ficar un refugi i de repens, hola, què tal, soy Fry, saps? Mm. Com de Futurama. Les mm. novedats que inclou aquesta nova versió són la inclusió de 6 paquets de contingut addicional que es varen anar afegint durant el cicle de vida del lloc original, la inclusió del club de creació, que ho he tingut que busca, que és una col·laboració entre BTS de diversos desenvolupadors externs i la pròpia comunitat de jugadors, que varen fer entre ells objectes, habilitats i afegits que encaixen en la temàtica
com
de joc.
Com una mena d'expansió comunitària, no?
Sí, vale. Cosetes que milloren l'experiència de joc en general. Sí, jo que sé, sí, doncs sí, igual sí. un fica un arma que és un mega lanzacohetes, però té sentit dins del joc, no es passa, no està romput, vale? I bueno, el joc sortirà el 10 de novembre, o sigui, dilluns que ve.
Sí.
I
sí, sí.
sortirà per PC, Play 4, Play 5, Xbox Series i té una versió de Switch 2 pendent de sortir en 2026.
Bueno.
Molt bé.
I tant,
molt bé. I de fins aquí les notícies no està malament, oi?
No, a veure, són sagues reconegudes.
Sí, clar, són molt reconegudes.
Anem amb els llançaments videojocs que ja pot jugar Pablo Morganti.
Idò, parlem una miqueta de Fallout així de passada, perquè parlem de Obsidian, que és un dels estudis sí. de responsables, per exemple, de Fallout New Vegas, que és una seqüela, com una mena de seqüela spin-off de Fallout 3, molt, molt laurejada. De fet, fan moltes referències a la nova temporada de la sèrie de Prime, moltes referències a Fallout New Vegas. Però estem parlant d'un RPG, també en el futurístic així com de ciència-ficció, d'aquest estudi que es diu The Outer Worlds 2. Bé, és, com dèiem, un RPG amb tocs d'humor a l'estil de la saga Fallout, molt de, amb molta ironia, molt de doble sentit. I un, es pren a si mateix molt poc seriosament.
Sí. Com Borderlands, una mica.
No tant, no tant, no tant. A lo millor no tant. No, això és ja un altre nivell. Això és molt humor Guardians Absurd. De la Galàxia, inclús. Sí. No? Bé, en aquesta entrega de The Outer Worlds, aquesta segona entrega, serem un agent del Consell Terràqui, que ve a ser el govern central de la Terra o del Sistema Solar.
Quan has dit agent del Consell, he pensat en una altra cosa.
Clar,
Consell
d'Eivissa, d'intrusisme, no?
No, no.
D'aquest de Mariano Juan. Bé, se'ns encomanarà la tasca de descobrir pisos d'alquiler... No, no.
No.
De descobrir l'origen d'unes simpàtiques, simpàtiquíssimes esquerdes, en l'espai-temps que amenaça amb destruir tota la nostra realitat i probablement la realitat veïna. O sigui, una cosa bastant xunga, però és una premissa simple però efectiva que sempre funciona, no? Salvar l'univers, salvar tot, ser els herois del món, no? Durant la nostra investigació viatjarem a Arcàdia, que és una colònia, que és el bressol de la tecnologia supralumínica que permet els viatges interestel·lars. Vaja, em pregunto si tindrà alguna cosa que veure amb les esquerdes, no? Aquesta colònia està enmig d'una guerra entre tres faccions, ben diferenciades, que seria el govern, les corporacions i una mena de facció religiosa, no sé, mentre les esquerdes pues, van guanyant terreny. Es tracta d'un títol en primera persona que recorda Skyrim o Fallout amb èmfasi en les conseqüències de les nostres decisions i on una línia de diàleg mal escollida o ben escollida ens pot portar un tiroteig, una aliança, un nou descobriment o simplement un desenllaç absurd amb una situació còmica, perquè això també passa molt. El to de joc toca molt la comèdia, com hem dit diverses vegades ja, en un futur que fa una sàtira de l'ultracapitalisme. Tot té un preu, les corporacions són més poderoses que els governs, només els importa els beneficis, els accionistes i els actius.
Anem cap allí, eh?
Sí, clar, sí, sí. És que i tots els jocs van d'això, també.
Aquest tipus de ciència-ficció una mica satírica, sí, sí, que és com un mirall del futur, no?
Sí, sí, tant.
En aquest marc coneixerem tot tipus de personatges amb motivacions diferents i ens mourem pues, entre les tres faccions de la zona mentre tractam de desvetllar el misteri de les fractures aquestes dimensionals marrolleres que ja et dic jo que ve de la tecnologia per viatjar per l'espai.
Molt bé.
Això és com Black Mirror, que cada volta se mos queda més curt.
Molt bé, això és sí. The Outer Worlds 2.
The Outer Worlds 2.
Que surt per PC, per PlayStation 5 i per Xbox.
Sí, només noves generacions, igual que el següent.
Vinga, endavant amb ell.
Lo mateix. I parlem també d'un shooter, però en aquest cas més un extraction shooter, que es diu Ark Raiders, que ho ha petat. Doors are closing in 5.
Potser hauries d'aclarir per començar que punyetes és un extraction shooter.
Extraction shooter.
Extraction shooter.
Però ara avisant
des de la vida. És una colònia, no? Extraction shooter. By George Armani, no?
No té nom de colònia.
Bé, un extraction shooter és un shooter, o sigui, és un joc de dispars. En aquest cas, en tercera persona, només exclusivament aquest joc. He posat primera, m'he equivocat. I clar, es tracta de que tu tens com una base central, diguem, una zona segura a la que retornes, però les missions et porten, en aquest cas, et porten a la superfície del planeta. Fas, pues, no sé, potser compleixes una missió o destrueixes una màquina o fas saqueixes una zona i t'ho portes a la teva base per, pues, no sé, si tens una arma nova o construir coses noves o vendre recursos. Però normalment tens altres jugadors que fan el mateix i t'atacaran.
Està entre shooter i sa botiga de souvenirs.
Està entre shooter i el Sant Jordi els dissabtes pel matí.
Exacte.
Exacte.
I un mercadillo.
I clar, en aquest cas estem en un planeta Terra devastat per una invasió de robots que és una amenaça mecànica que es diu Ark, per això el títol Ark Raiders. La jugabilitat s'alternarà, com dèiem, entre sortides a la superfície i la vida al subsol, que és la comunitat d'Esperanza, un dels darrers reductes d'humans que queden, si no el darrer. En aquesta tindrem la nostra base, on podrem preparar-nos per les missions a l'exterior, com dèiem abans, fabricar objectes, comprar i vendre equipament, arreglar i millorar armes o aconseguir missions de NPCs. Podem jugar en solitari o en grups de fins a 4 jugadors, sortirem a un món devastat per la invasió i el conflicte constant amb un enemic que no té cap mena de sentiment. És una mica Terminator, també, no?
Sí.
També ens trobarem amb altres supervivents, com dèiem abans, que són amenaces o no, jugadors en els que podrem formar fràgils aliances, evitar o eliminar per aconseguir el botí abans que ells, o fins i tot robar-los el botí una vegada els ha costat suor i làgrimes aconseguir-ho, no? Bé, el sigil és clau, així com l'experiència que es donarà ser testics o partíceps d'enfrontaments. Hem de saber quan val la pena atacar, on i què pot sortir malament, clar. Els ARC són una amenaça constant i variada, ja que tindrem des de eixams de drons fins a màquines gegants de destrucció, tots amb punts forts i febles que ens prometeixen un gran botí si aconseguim derribar-los. La tecnologia d'aquestes màquines és la clau per aconseguir equipament superior i el saqueig de les seves parts ens donarà la possibilitat de crear armes d'alta tecnologia i equipament punter. Clar, venen de l'espai exterior, són pues, coses molt avançades. Tindrem també un arbre d'habilitats a l'estil RPG, però així com molt simplificat per millorar el nostre personatge, per ser més ràpid, més silenciós i més letal. La veritat és que tot un espectacle a nivell visual i auditiu i de jugabilitat també, perquè ho ha petat molt, té molt, molt bones crítiques. Va tenir una com una open alpha o open beta d'aquestes i ara està ja, diguem...
Ja estava rebentant Steam antes de sortir, imagina't en su llançament.
I té, clar, un gran mapa replet de punts d'interès, robots assassins i la sensació de que algú ens està observant, segurament, no? El que estem fent. Està molt guai.
Molt bé, doncs, propostes interessants en el món de... videojocs.
Sí, la veritat que sí.
Molts de tirs avui, eh?
Sí, molts de tirs. Està bé, però és divertit.
Molt de shooter, tio.
Són divertits. Sí, sí, et desestressen, o depèn de quin caràcter tinguis, t'estressen.
Això és veritat.
Digues-ho en els col·legis dels Estats Units.
Està bé, un poc d'humor negre pel matí, també. Gràcies, sí. Sergi, gràcies, Pablo.
Vinga, adéu.
Primer vol a Formentera. Cafeïna de la bona.
Molt bé, de tant en tant hi ha que posar aquesta cançó, encara que només sigui per salut mental i diversió. Són Zoo Tobogán.
IB3 Ràdio és participació. De dilluns a divendres a les 9...
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Guerau et posa al dia.
Com en el cas de tumans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, s'ha de ser processionari.
Pobres animals, sí, perquè picó de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sec a Veneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Guerau i Jaume Noguera. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutxis. La ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
Començant amb la segona part del programa, ho fem amb les notícies del futur passat. Estàs preparada?
Va, avui direm que en un 75%.
Molt bé, perfecte. Així m'agrada, perquè a més, parlant percentatges, per la secció va bé.
De repent pareix que som superintel·ligents.
Super, super, super.
I encaix molt.
És que
aquí.
Ho ets, ho ets. Sí,
en un 72%.
Aquí vens amb dos o tres títols, com a mínim.
Sí, sí.
Ara títols de què?
Claro, de què?
Començant parlant de bateries i de cotxes, no de títols. Dos elements que, mira, pareixia que havien de combinar exitosament, però no, eh? O almenys no encara.
Pero qué rico. Vale, sabrito. Yo te llamo y no hay respuesta y te escribo por WhatsApp. Te mando un mensaje de audio y tampoco lo escuchas. La verdad me estoy cansando de tu cuerpo bipolar. Si quieres estar conmigo, ¿por qué no me contestas? Si me apagó, me quedé sin batería.
Els projectes de fàbriques de bateries s'estan retardant per culpa de les baixes vendes del cotxe elèctric. Els preus, la falta d'estacions de càrrega i altres factors estan provocant que els consumidors no es decideixin encara pels vehicles elèctrics. I és un problema greu perquè les empreses han compromès més de 13.000 milions d'inversió en instal·lacions de bateries i components que ara tenen problemes per rendibilitzar.
La producció de vehicles en aquest 2025 porta una caiguda d'un 7% a Espanya. Espanya en els 8 primers mesos de l'any, especialment per la lenta adaptació de les fàbriques en els vehicles elèctrics. I és que la demanda d'aquest tipus de cotxes no acaba d'arrencar. La patronal calcula que es perdran uns 3.200 llocs de feina en aquest 2025 en un sector que resulta clau per l'economia espanyola. Les quatre grans fàbriques de bateries que estan projectades a Espanya estan patint també retards per la baixa demanda de cotxes elèctrics. De manera que compreu-vos un cotxe elèctric i fareu un servei en el país. Molt bé, s'havien fet unes previsions massa optimistes. Vinga, va, anem a parlar de temes banals. La mort, per exemple.
Muérete.
La inversió en biotecnologia està disparada. La idea de revertir o fins i tot alentir l'envelliment aconsegueix cada vegada moure més sous. Per posar alguns exemples, que recull el portal Xataka, l'empresa Retrobioscience, que després em critica amb Vicent a l'accent, saps? Ha recaptat 1.000 milions de dòlars per assajar fàrmacs que puguin rejuvenir les cèl·lules cerebrals i sanguínies. Altres empreses especialitzades, com New Limit o Cambrian Biopharma, han obtengut 120 i 100 milions, respectivament.
Per a l'envelliment ha deixat de ser una mera idea especulativa i ha passat a ser una indústria de capital massiu. Els rics tenen ganes de viure molts anys, tots els anys possibles, perquè, és clar, aquests tractaments no estaran de moment a l'abast de tothom. Segons el Financial Times, els fons destinats a investigació en longevitat superen ja 5.000 milions de dòlars en els darrers 3 anys. Amb inversors de renom, com per exemple Jeff Bezos d'Amazon o el fundador d'Oracle, Larry Ellison. En resum, que la idea de morir-se en aquesta gent no els acaba d'agradar.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera. No m'ho puc creure.
Molt bé, deixem les notícies del futur passat. Anem amb les notícies increïbles. Anem a veure si na Irene Roig Francolí ha superat Halloween, Tots Sants, els panellets, totes aquestes coses. Què tal? Com estàs? Com va?
Redona.
No insistirem en aquest tema. Anem a parlar d'intel·ligència artificial, que ja és un tema que dona molt de fastig. Per favor, endavant amb el titular.
El titular diu així. El primer ministro de Albania bromea diciendo que su ministra IA va a dar a luz a 83 niños digitales.
Ábreme el culo, mi cielo, eso es lo que quiero. No busques otra cosa, no quiero ternura. Deja de la...
Molt bé, és primer ministre d'Albània. Com està, no, aquest tio?
M'he de recuperar. Una cançó feta amb IA, per si algú s'estava preguntant.
Sí, sí, era... sí, no, no. A veure, si algú li pareix aquesta cançó excessivament inapropiada, no és inapropiada en absolut, estan parlant d'IA, i aquesta cançó, a més de parlar de temes així, està feta amb IA.
Sí, sí. Sí, sí. No, no, una llàstima no existeix, la famosa artista Luz Vergada.
Molt ben portada, la cançó.
Ai, estic començant a anar ben farta de la IA.
Avorridíssim ja de seguir, eh?
Estàs collons de seguir. Mira que les cançons són divertides, però seguir estàs collons de seguir.
O sigui, s'amenaça de seguir tot el rato i tal. Hòsties, vinga, vas. A veure si venen i m'ho substitueixen.
I ja per totes les aplicacions, i ja per tot, i jo encara no m'ha de substituir ningú.
Clar.
Fa unes setmanes vaig explicar com Albània havia fet ministra, entre cometes, a una IA, que van anomenar Diela, que s'encarregaria de l'atenció de ciutadà en la web del govern. Mm. Com si això fos poc distòpic, ara han anunciat que aquesta IA està, entre cometes, embarassada i donarà llum a 83 bebès IA.
Bien.
I com tots els bebès, té pinta de ser una fàbrica de merda.
Clar.
No sé si hi ha prou bolquers digitals per la merda que pot sortir d'aquesta idea. Primer de tot, assenyalar que una dona no pot estar tranquil·la ni sent intel·ligència artificial, que igualment la faran parir 83 vegades.
Ostres, això està molt ben vist. Sí, estic, mira, som home, però estic molt d'acord amb tu. O sigui, vull dir, és que és una IA i ha de parir. No fotem,
exacte,
home, no fotem.
Deu tenir escony digital com la cova del drac.
Exacte.
Està fent el mateix que anar a Verdelis, així que suposo que d'aquí poc aquesta IA abandonarà la seva feina i la seva família i s'anirà a fer maratons.
Suposo que sí.
La qüestió és que aquests 83 agents digitals anunciats estaran destinats a, entre cometes, ajudar en tasques parlamentàries amb coneixement especialitzat de la legislació europea i procediments de l'Assemblea Nacional. Sona molt bé. Seran com assistents en els parlamentaris humans, permetent així que un parlamentari que no en té ni punyeter idea de res li pugui explicar una IA. No sé si heu parlat gaire amb ChatGPT.
Sí.
Però te pot dir perfectament que 5 és un número menor que 2 i també és incapaç de generar imatges d'una persona esquerrana. No, és una cosa curiosa, no sap fer una persona que estigui escrivint en l'esquerra, raríssim. Si per culpa d'aquestes merdes ja tenim adolescents incapaços de comunicar-se ni anar a cagar sense consultar una IA i que a més intenten lligar dient bro, soy mi propio jefe, red pill. No em vull imaginar com serà una reunió del Parlament albanès en un any. O sigui, la IA estarà dirigint tant el govern com l'oposició. O sigui, sortirà una parlant, senyor president, aquesta proposta és intolerable perquè... Dime, Siri, per què és intolerable?
Jo crec que la IA, quan... Ara estic parlant seriosament. La IA està molt bé, d'acord? Però quan se li va donar l'aspecte de model de llenguatge, és a dir, que la gent hi pugui parlar, és una idea tan dolenta com l'escroll infinit, que és això
és
que fas a Instagram, que vas movent el ditet, i si te'n dones compte d'ús una hora i no n'has sortit, vale? És molt mala idea, això de que tingui aspecte de que faci com que parlen amb tu, perquè no parlen amb tu, ni de conya, perquè no és ningú, va ser molt mala idea. Ho deixo aquí.
No, m'us fregirà el cervell a tots.
Sí. En qualsevol cas, us deixem amb aquesta romàntica cançó que parla no de sexe frontal ni de sexe lateral, sinó de sexe per darrere. Gràcies,
exacte,
Irene. Gràcies,
de
Irene.
De com us rebentarà sa IA. Ale.
Gràcies, Irene. Adéu.
Adiós.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera.
Ensenya llengua estreta, m'ha passat vora la mà.
En un instant parlarem de música, parlarem amb un de jazz d'avantguarda, eh? Parlarem amb un grup de Mallorca que fan jazz i es diuen Geomètrical Sardín. Però ara també parlem de música, perquè això és el disc de la setmana. Són la banda menorquina Dàlia, que acaben de llançar el seu segon EP, Perquè no, i altres excuses. Avui els escoltam amb una cançó que es titula Ressonància tèrmica, que ens servirà per arribar a l'abans informatiu, quan siguin les 6:40.
I mamis riu que si Barça fos, i tu que seu, ara hi viu gent amb flotadors. I mamis riu que si Barça fos, i tu que seu, ara hi viu. Tinc febre. Tinc febre i estic delirant. Tinc un desastre de febre. Prop de 40 graus. Tinc febre.
el món s'està escaldant. Les coses tan brutes de viure, viure i se'n ves de ses parets anàlogues del món. I es pingüí no pot patinar, s'enganxa en sa panxa, m'aixeca una sang, me vol atracar a can nostre i me demana bontes. Li dic...
Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Bon dia. A les 6 i 40 minuts d'aquest dilluns 3 de novembre, en què ens espera una jornada amb un descens de temperatures, us explicam que el 12% dels migrants en situació irregular que arriben en barca a les Balears i a la península a través del Mediterrani són de Somàlia. És un fet extraordinari perquè cal tenir en compte que aquest país es troba just a la part més est de l'Àfrica. A més, l'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats, ACNUR, ha detectat un increment de les arribades de persones amb els requisits per sol·licitar protecció internacional. Això en un dia en què, també posant la mirada a l'actualitat estatal, avui comença el judici del Tribunal Suprem en què s'asseurà al banc dels acusats el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per presumptament haver fet una revelació de secrets. S'enfronta a una condemna de fins a 6 anys de presó, 12 d'inhabilitació i una multa de més de 400.000 euros. La Fiscalia, però, mantindrà que no hi ha delicte. També ha de comparèixer el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per esclarir el seu futur. Això quan ahir va mantenir converses amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i entre peticions de dimissió per part del PSOE i de les associacions de familiars de les víctimes de la Dana. I aquí a les Illes, avui ha de passar a disposició judicial el conductor del cotxe implicat en l'accident mortal on va morir un jove motorista a Palma. Durant l'informatiu vos oferirem més detalls sobre aquestes notícies i altres qüestions destacades també de sanitat, turisme, cultura i esports. Serà, però, a partir de les 7, quan hagi acabat el primer vol de Formentera.
IV3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IV3 Ràdio. Serveis informatius.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IV3 Ràdio.
Molt bé, una mica de música en aquesta hora del matí aquí a IV3 Ràdio. Estàs escoltant el primer vol a Formentera, el programa despertador d'aquesta cadena pública de les Balears, autonòmica de les Balears, IV3. Anem a parlar d'un dels projectes musicals més singulars de les Illes Balears. Són un grup de Mallorca, un trio, crec que són, de jazz bastant experimental, que es diuen Geometrical Sardine, és a dir, sardina geomètrica. El nom ja et dona una idea de que pot anar el tema, i acaben de llançar el seu segon disc, que es titula Last Flight Before Extinction, literalment es de revol abans de s'extinció. Optimisme i jazz en aquesta hora del matí. Bon dia, parlem amb els baixistes del grup, que és en Joan Roca. Com estàs, Joan? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Pues, moltes gràcies per estar aquí.
Escolta'm, deia optimisme o ironia, no ho sé, perquè per titular-li a un disc es darrer vol abans de l'extinció s'han de tenir les pues, dues coses, optimisme entre cometes i ironia.
Bueno, sí. Bueno, mira, l'ironia és un dels leitmotivs de la banda. És a dir, nosaltres, a part que ens ho passem bé, som tres personatges que disfrutem molt fent aquestes coses i ironia ens encanta l'humor, saps? Però, a part d'això, és un títol que té un contingut poètic. És a dir, no és en sentit estricte una tragèdia, no? Sinó que quan tu vas escoltant el disc, pues, és vera que no tenim lletra, és vera que a vegades no podem explicar les coses d'una manera tan explícita com quan tu utilitzes paraules, però sí que pel contingut de temes i per la visió, per les fonts d'inspiració, sí que parlen d'un moment poètic que és interessant.
Last Flight Before Extinction és el vostre segon disc, publicat fa molt poquet, el passat 10 d'octubre. Segon disc després de Mini Alien, que el vareu treure l'any 2022. Amb sí. Last Flight Before Extinction estaríem davant d'un disc conceptual, encara que no tingui lletres?
Sí, sí. Jo diria que sí, perquè... Bueno... estaríem dins un disc on jo crec que hi ha una clara evolució des del primer. És a dir, Mini Alien tindria potser una visió més retrofuturista de l'espai i bueno, de la tecnologia, però la tecnologia retro, i aquí ja hi ha un altre discurs narratiu, hi ha una altra història, és a dir, per dir-te alguna cosa, no? És a dir, si tu veus tota aquesta temàtica companya d'imatges, la portada en aquest disc, que o sigui, The Flight Before Extinction, estem parlant d'un moment geològic on hi havia insectes de gran tamany, encara no havien aparegut els dinosauris, però en aquell moment aquells organismes se pensaven que eren el cúmul o sigui, el sumum de l'evolució, igual que ens ho pensam nosaltres. Aquells organismes ara no existeixen, ara estan fossilitzats i són simplement bueno, records d'uns éssers vius que ja no tenen res a veure, no? És a dir, és un poc aquest concepte de que nosaltres també ens pensam que som el súmum de la creació i al final acabarem siguent fòssils, acabarem desaparegut i ningú se'n recordarà de nosaltres, no? Pues per aquí va un poc aquest estil de lo que tu deies abans, d'un poc de... És veritat que té una certa transcendència, però també té una certa ironia.
Hem començat escoltant una cançó que es diu Trilobit, però es beat és com beat en anglès, com col, com ritme. Sí. Després tenim seleccionada per acabar l'entrevista una cançó que es diu Camerún, no Camarón, sinó Camerún de la Isla, que té com tocs flamencs. És difícil de classificar la música que feis dins de jazz, perquè les cançons canvien molt d'una a l'altra.
Sí, nosaltres parlant de jazz perquè, bueno, el jazz és un llenguatge important per nosaltres, en el sentit de que nosaltres, per definir-nos així una miqueta de manera més pràctica, podríem dir que som com una banda de rock, en s'il·lusió d'una banda de rock, en la manera de funcionar d'una banda de rock, però que utilitza un llenguatge de jazz. I després, també dir-te que nosaltres no tenim ni estil, ni prejudicis, ni cap tipus d'estètica concreta. És a dir, nosaltres, al final, de tots els elements que ens agraden, de tots els elements que coneixem, de tots els elements que ens interessen, anem seleccionant aquells que ens pareixen millor, o que ens fan més gràcia, o que compositivament ens resulten més útils, i al final apareixen els temes que apareixen, però no hi ha cap idea preconcebuda. No? En aquest cas, és que tu dius que Camerún de la Isla és una voleria, perquè a un moment donat ens va fer com a gràcia i a lo millor el que teníem era un ritme de bateria i sobre això pues, vàrem incloure un altre tipus de llenguatge i bueno, pues, aquest tema se va configurar així. Després hi ha altres temes que són estructures clàssiques de jazz modal o estructures de blues, com per exemple pot ser Ketchup o pot ser Space Encounter. I després hi ha Trilobit, aquest que mencionaves, que és com un homenatge en el rock, en el hard rock dels anys 80, saps? Sí. O sigui, però totes aquestes coses són coses que ens agrada i que ens agrada agafar-les, donant-li una volta, donant-li la nostra visió, i al final pot semblar molt eclèctic, però jo crec que tota aquesta mescla al final queda homogènia i coherent. Quan vols la banda, pues, a pesar d'emplear molts elements distints, jo crec que té una coherència bastant gran en quant a sonoritat.
Nou cançons, nou composicions originals, creades de forma experimental, segons la documentació que m'ha arribat allò sobre Valtros, sí. Sobre Geomètric al Sardín. Quan dius creades de forma experimental, en a què us referiu exactament?
Bueno, és una mica la nostra manera de funcionar. És a dir, nosaltres moltes vegades ens reunim al local d'assaig sense cap expectativa, i a vegades, pues, a partir d'un petit material que genera qualcú, ja sigui un ritme, ja sigui una petita melodia que apareix, pues anant fent com una aportació d'idees, experimentant molt, provant coses, saps? És a dir, fugint de lloc comú, pot ser també, no?, recercant una mica aquells elements que ens agrada, i a partir d'aquí se va muntant un tema, però normalment sol ser en la participació de tots tres. I quan dic de manera experimental, dic i espontània, perquè és així, perquè és com si estiguessis en una conversació, no?, que no saps mai per on te durà aquella conversació. Pues, al final, la composició és una mica així. Comences, a tu se t'ocorre una cosa, aquesta cosa fa que a un altre, pues, li vengui una idea que no li hagués venut si tu no haguessis estat allà. És a dir, el tema és que si nosaltres no estàssim tots tres junts composant, aquestes composicions serien impossibles.
Clar.
És a dir, és veritat que hi ha algun tema que potser algú l'ha duit de caràcter més formal, però són els temes més formals. Els temes que són, a lo millor, més eclèctics, són temes que s'han muntat precisament perquè estaven junts i perquè en aquell moment estaven pensant quins elements podrien combinar, i bé, i a vegades algun dia, pues, no sortia res, saps què te vull dir? A lo millor més d'un dia, però a vegades, després, pensant, estiraves d'aquell fil i el tema acabava tancant-se. Alguns temes les han fet molt aviat, alguns temes han durat més, però al final estem molt, molt contents de com generem el material i del material que queda.
Geomètric al Sardín, sou tu, que ets baixista, Joan Roca, Pep Aspas i Jaume Rosselló. Conta'm una mica d'on veniu, perquè, sí, clar, no vareu aprendre a tocar ahir.
No. Bueno, no. Nosaltres, la veritat que tenim un llarg bagatge. Tots hem estat en diferents projectes de mira, jo, per exemple, estic amb Antoni Font, he tocat en l'orquestra simfònica, en Jaume Estamboc també ha tocat amb altres formacions de música contemporània, en Pep Aspas també ha tocat en Dinamo, ha tocat en tot tipus de molta
tu
música clàssica.
Toques,
també.
Toques es baix, Antoni Font?
Sí, jo som el baixista.
Ets el baixista d'Antoni Font?
Sí, perquè vagis una mica, no? Clar. Que no té res a veure.
Res a veure.
Fem jo també... Però mira, però el tema és de nosaltres tres. Nosaltres primer varen coincidir, o bueno, o varen coincidir no tant, però quan estudiàvem jazz, música clàssica al Conservatori d'aquí, de les Illes Balears, el superior, i després varen tornar a coincidir al Conservatori, al mateix Conservatori, estudiant jazz, no? O sigui que tot tenim formació clàssica i després han coincidit estudiant jazz al superior d'aquí, que és una carrera que fa 10 anys que se va posar, aleshores tot varen coincidir ja, i bueno, varen dir que varen decidir que podríem provar a fer alguna cosa junts. Jo el que tenia clar era que volia un grup que acabés dins un taxi, saps?
Clar.
Perquè tres persones són bones de gestionar, tres persones són bones de moure, a nivell de fer una gira és molt més fàcil, a nivell de decisions també fàcil, i jo, dins la meva experiència, he vist que la logística d'una banda és a vegades i el funcionament...
Perdona,
intern,
però... Sa ja bateria sí que no la ficau dins d'un taxi.
No, sa bateria no, però si hem de dur 7 membres o n'hem de dur, o només som 3, és molt diferent, saps? Sa bateria te la posen. Però bueno, si a nivell de decisions, a nivell de criteris, a vegades jo he estat a bandes que pareixen piquines.
Clar.
Que vull dir. I en 3, benvenguts, és una molt bona manera de composar. Tens molt d'espai, cada instrument té molt d'espai per poder funcionar, i tens molt de molt d'espai, no només per tocar, sinó molt d'espai creatiu.
Home, Estrió, tenim un poc de pressa, que tenim poc temps. Estrió és una formació clàssica de jazz, jo crec que de rock i de pop també, no?
Sí,
format de trio, sempre funcionen molts àmbits de la música. Estítol, et volia preguntar... No vull tancar l'entrevista sense preguntar-te pas títol. Geomètric al Sardín és una provocació, se us va ocórrer en una nit de borratxera, heu estat dos mesos pensant-s'ho, com neix?
No, bueno, sí, no, el nom del grup, vale, pues mira, intentaré ser breu. El que passa que jo m'enroig molt, saps? Bueno, el tema Geomètric al Sardín, nosaltres sempre teníem clar que faríem una música una mica fora de lloc comú, és a dir, en simetries, en polirítmies, en tota una manera de composar que tenia que veure una mica en la geometria, perquè a vegades fèiem imatges especulars, musicals, és a dir, tot aquest material, no? Aleshores, perquè no quedàs molt rimbombant, després li van donar un component orgànic, que és el nom d'un animal gregari, pues un animal que no té molta més gràcia. La sardina és una cosa bastant vulgar, bastant popular, i la mescla de dos elements... ens va aparèixer interessant, sonava bé, però bueno, t'he de dir que m'ho va costar mesos decidir-nos. I al final la cosa va un poc per aquí, per ser una mica ràpid explicant-ho.
Idò, Joan Roca, no tenim més temps. Un plaer parlar amb altres.
Bueno, igualment.
Recomanant als oients que tinguin l'atreviment d'abordar aquest Last Flight Before Extinction que ens proposa Geomètric al Sardín, que està molt, 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 molt interessant i és, com dèiem al principi, una de les propostes musicals més singulars que et pots trobar a les Balears. Joan Roca, moltes gràcies, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia. Adéu. I salut. Això que escoltareu, la cançó que comentàvem abans i que es titula Camerún de la Isla, són Geomètric al Sardín. Ja ho tenim fet. Ara a les 7 arriben els companys de S'Informatiu Matí amb totes les notícies. Demà serà dimarts, tornarem a partir de les 6, perquè som el programa despertador. De 6 a 7, de dilluns a divendres. Que passis un dia boníssim. La, 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 la. Inspiration flows down.
Són les 7.